Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La situació de les urgències de l'Hospital de Sabadell torna a ser tema de conversa. La Plataforma Assembleària de Treballadors del Taulí, la PAT, afirma que el servei continua sota mínims, tot i que estan en marxa les obres per construir dues noves plantes d'hospitalització a sobre del mòdul actual. Xus Merino, portaveu de la PAT, lamenta que s'estan normalitzant situacions que en un altre moment serien inacceptables.
I això és molt greu, perquè és que estem donant per normal atendre la gent d'una manera que no és la correcta. I amb això no vull dir que la gent, que els professionals treballin malament o que els usuaris estiguin mal atesos, perquè ells, si parles amb els usuaris, ells veuen que la gent els atén bé, però no és la manera ni les formes. I ens hem habituat a això i això és perillós.
A banda del tema de les urgències, la plataforma també s'ha queixat de la gestió que està fent la direcció del Taulí en relació a altres temes i que us desgranarem d'aquí a uns minuts. És dijous, 16 de maig. Comencem.
Titulars.
Nova vaga de l'ensenyament per demanar que reverteixin les retallades en aquest sector. Marc Serrano, bon dia.
Bon dia, Núria. Entre les reivindicacions que posen damunt la taula, hi ha que s'inverteixin més diners en l'escola pública per evitar situacions com el copagament de facto per part de les famílies, o bé la falta de manteniment als centres educatius. N'ha parlat al matí el delegat de la CGT d'ensenyament al Vallès Occidental, José Luis González.
Ha disminuït en el 20,5% el manteniment dels edificis, i això és el dia a dia, o sigui, lavabos, goteres, amiant, etcètera. Això és una dada important.
Centenars de persones s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest migdia.
La plaça del Mercat serà l'epicentre a partir de demà de la 23a edició de Medievalia, la Fira Medieval de Sabadell.
Al voltant de 130 paradistes s'instal·laran per oferir productes gastronòmics, jocs infantils, música en directe i recreacions històriques. El president de l'Associació Amics de Medievalia, Miquel Gomí, ha explicat al matí quin és el passat medieval de la ciutat.
Normalment tothom se'n recorda de Sabadell com a ciutat tèxtil, però a Sabadell els seus orígens són menestrals i són d'un mercat. De fet, fins i tot sembla ser, tot i que hi ha certes discussions, però que el nom de Sabadell és precisament perquè el mercat es feia en dissabte. I era un mercat d'abast comarcal que hi anava molta gent. Fins a tal punt que tothom el volia, o sigui, els senyors feudals i tot, doncs volien un mercat perquè el mercat donava moltes rendes.
La Fira Medieval de Sabadell s'allargarà fins diumenge.
I el centre d'esports ja porta més de 900 entrades venudes de cara al desplaçament d'aquest diumenge al municipal d'Olot.
El degoteig de seguidors que passen per la nova Creu Alta i per retirar les seves localitats ha estat una constant durant el matí. El club ja ha omplert els 7 autocars que havia posat a disposició dels aficionats. A hores d'ara, això sí, no contempla organitzar-ne més.
Us ho expliquem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. La previsió del temps, Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada avui amb temperatures que són més baixes que les d'ahir. En alguns sectors han baixat un parell de graus i en d'altres entre 3 i 4 graus. I així que comencem amb temperatures més baixes, és un dia més fred, però en general avui aquestes temperatures s'han d'anar recuperant. I és que de cara al migdia tornarem a parlar de valors màxims que es mouran entre els 26 i 27 graus cap a les comarques de Ponent, cap a les comarques de l'interior de les Terres de l'Ebre i cap a la Catalunya central i fins i tot cap a l'interior de les comarques gironines es mouran entre els 22 i 24 graus. Tot i això, arran de costa sí que les temperatures màximes quedaran un pèl més baixes. D'altra banda, cal dir que de cara al final del dia ja parlarem d'alguns canvis, s'aniran formant núvols baixos arran de costa i, a més, ja de cara molt al final del dia i durant aquesta propera matinada s'atansarà una massa de núvols que deixarà precipitació generalitzada a bona part del territori català i que de cara demà continuarà. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa al transport públic, ens acosta quina és la situació a hores d'ara el Borja Mariano des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, advertir als usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat que el sindicat Semafa ha convocat vaga de dilluns a divendres i també el 20 i el 27 de maig. Es tracta d'aturades parcials a les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, en convocatòria de matí de 7 a 9 i de tarda de 5 a 7. El mínim decretat, però, garantiran la circulació del 50% del servei. Durant la resta de la jornada, la previsió és oferir el servei habitual, tot i que pot haver-hi afectacions fins que es normalitzi el servei després de les franges de vaga. La resta de transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons s'indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Borja. Molt bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, situació de tranquil·litat a aquesta hora i cap incidència, segons informa el web del Servei Català del Trànsit.
La notícia del dia.
El col·lapse i la precarietat del servei d'urgències de l'Hospital de Sabadell es manté. Així ho denuncia la plataforma assembleària de treballadors del Taulí, la PAT, malgrat que les mobilitzacions de la plantilla s'hagin aturat. La previsió de construir les dues noves plantes d'urgències ha aplacat els ànims dels professionals, però des de la PAT insisteixen que el problema no està solucionat. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. De fet, assenyalen que les obres de construcció de les dues plantes van amb retard i que un cop finalitzades encara hi haurà mancances. La portaveu de la PAT, Xus Merino, lamenta que aquesta situació no se solucionarà mai.
No canviarà mai perquè, fixa't, això havia d'estar en les dues plantes obertes al 2020. Estem a quasi a mitjans del 2019. No serà el 2020. Quan s'obrin aquestes plantes, tornarem a estar igual. Tindrem un dèficit de capacitat. I, a més, és que no ho solucionem. Tenim un dèficit de llit superimportant i, mentre això no ho solventem, no solventarem ni el problema d'urgències ni el problema de la forma de treballar. Però per això hem de tenir una direcció que es preocupi de l'atenció que donem i de les seves treballadores abans que de la imatge que donem.
Merino denuncia que la direcció del Taulí no està donant resposta a cap de les demandes de la plantilla, ni a través de la PAT ni del comitè d'empresa. Reunions anul·lades i peticions sobre la taula serien el pa de cada dia.
Crec que és una manera de, a vegades, quan tens moltes coses pendents, no? I quan tens moltes coses a moure, el que fas és que fas una petició i la deixes allà i al cap d'un temps penses, ostres, que vaig demanar reunió per aquest tema i no m'han contestat, no? I és una manera de dilatar les coses. Simplement és, bueno, pues, sí, ja veig que tinc el problema aquí sobre la taula, però bueno, si ho deixo, igual es cansen, no? Aquesta últimament és l'actitud que té personal.
Algunes de les qüestions que no s'han resolt és un problema al terra de la cuina que provoca moltes molèsties als treballadors. Per contra, denuncien el Taulí ha invertit recursos en ampliar la vorera que dona accés a l'edifici de la Salut, obra que la PAT considera innecessària. Des del Taulí han assegurat aquesta emissora que aquesta actuació s'emmarca dins d'un projecte de millora de la accessibilitat del centre per a persones amb mobilitat reduïda.
I més reivindicacions. Nova jornada avui de vaga a l'educació pública. Els sindicats demanen que es torni a la realitat prèvia a les retallades i que la inversió pública en educació se situï al 6% del producte interior brut. A més, asseguren que es mobilitzen per aturar el desmantellament de l'educació pública, que s'està produint amb una conversió cap a un model concertat i privat i cap a una escola més segregadora.
La Llei d'Educació de Catalunya preveu que la inversió en l'ensenyament sigui del 6% del producte interior brut i actualment, amb la crisi econòmica quasi superada, el percentatge ronda el 3%, la meitat. Una situació que, per exemple, fa que hagi caigut en un 20% els diners destinats al manteniment d'edificis o que s'hagi incrementat el copagament de les famílies. Ho ha explicat al matí el delegat d'ensenyament de la CGT al Vallès, José Luis González.
També que han augmentat els copagaments de les famílies. Ara mateix segurament estem al voltant del 90% de despeses de material pedagògic i de sortides que les paguen les famílies, per exemple,
Una altra de les demandes del sector és un increment de les plantilles per poder atendre millor els alumnes.
Tenim des del 2010 60.000 alumnes més, només el número, parlant de números, i només 300 professors més, calen més professors. A més, per alguna de les qüestions i reivindicacions que fem, doncs cal una ampliació per atendre millor la diversitat, cal ampliació de professorat, per reduir els terços de jornada, les substitucions de terços de jornada a mitja, doncs cal més professorat.
González assegura que l'excusa que els posa el govern és que els pressupostos estan prorrogats, una afirmació que per als sindicats no és correcta perquè un decret llei permetria ampliar la dotació de personal i en determinades partides. Per tot plegat, els sindicats han convocat una manifestació aquest migdia al centre de Barcelona.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Entrem ja en el setè dia de campanya electoral.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
El Partit dels Socialistes aposta per tirar enrere l'actual projecte de remodelació del mercat de Campoamor, finançat per fons europeus dins del projecte de l'EDUSI. L'alcaldable del PSC, Marta Ferrés, assegura que aquest és el primer pas per poder fer possible el seu projecte, que consisteix en enderrocar l'equipament actual i fer-hi un equipament cultural i pisos socials.
Nosaltres creiem que la cultura transforma i, per tant, que la cultura és un element que s'ha d'expandir per tota la ciutat, que no només ha d'estar en el centre, sinó que ha d'estar a tots els indrets de tot arreu. I, per tant, en aquest sentit hem fet aquesta aposta doncs, també per dir doncs, que amb la línia que fan grans ciutats europees, que ja no tenen els centres culturals només en el centre, sinó que també els exporten a altres indrets, sobretot per la vocació transformadora que té la cultura, i, per tant, nosaltres fem aquesta aposta aquí en el sud, com et deia, una aposta de ciutat, no és només una aposta pel sud de Sabadell, sinó és una aposta doncs, per tota la ciutat de Sabadell.
Ferrés apunta que el projecte actual no dona identitat al barri.
La cap de llista del PSC considera que remodelar el mercat de Campoamor no és un projecte de futur, per això aposta per descartar l'impulsat pel govern quadripartit i començar de nou. Aquesta és una de les propostes que ha presentat avui davant dels usuaris de l'equipament de gent gran del carrer Diego de Almagro. En aquest mateix carrer és on s'ha de construir la residència del sud, un equipament que Ferrés defensa, però pagat per la Generalitat, l'administració competent.
El continuarem reivindicant, és a dir, nosaltres continuarem exigint aquest compromís, és competència de la Generalitat, per tant, posarem totes les facilitats que calguin, però cal que la Generalitat, evidentment, accepti quina és la seva responsabilitat envers la ciutat i envers el país.
L'alcaldable del PSC assegura que aquesta reivindicació la mantindran sigui quin sigui el color polític de les administracions catalanes i espanyoles, tot plegat per aconseguir que la ciutat tingui els equipaments i els serveis que necessita sense haver-ho d'assumir amb fons municipals.
Sabadell en Comú proposa convertir el pàrquing del carrer Creueta en la plaça de les Arts, un espai que reuniria el Conservatori Municipal de Música i l'Escola Illa, així com una zona verda que recuperaria el procés participatiu veïnal d'Això no és un pàrquing. Abans, però, Joan Berlanga, el cap de llista dels comuns, reconeix que s'hauria d'obrir el pàrquing de sota del passeig per absorbir les places d'aparcament que es perdrien al carrer Creueta.
Avui ha estat el torn de l'educació en els actes de campanya dels comuns a Sabadell. La proposta estrella és convertir l'aparcament de zona blava del carrer Creueta en un centre de formació artística. La proposta abraçaria la remodelació del vapor Turull i la construcció de nous equipaments per absorbir els dos centres educatius. Ho explica Joan Berlanga, cap de la formació.
Treballarem perquè hi hagi la nova escola de música i l'escola Illa, per tant, tota la formació artística municipal de la ciutat estigui en aquest espai i, a més, hi hagi un parc, un petit parc, un jardí, una zona jardinada en aquesta part del centre, doncs, tan densament poblada i en tants cotxes. Això entenent de quan es pugui obrir el pàrquing del passeig, aquest pàrquing doncs, ja no sigui necessari i tinguem aquí doncs, un petit pulmó verd que a més el dotem d'un contingut artístic i amb competència municipal com són l'escola de música i l'escola Illa.
Per la seva part, la número 4 de la llista, Alejandra Sandoval, ha enumerat altres de les 10 propostes en matèria d'educació.
También iniciar una nueva escuela de que se llamaría Nuevas Oportunidades para favorecer el retorno al sistema educativo de jóvenes que han abandonado. Tenemos una deserción importante, muy alta, y necesitamos que esos jóvenes puedan retornar al sistema educativo formal. También haremos una escuela Bresol en la Concordia. Iniciaremos los pasos ciertos para lo que es una nueva escuela Bresol en la zona de Gracia, Canfeu y Covadonga.
Berlanga, actual tinent d'alcalde i regidor d'Educació, ha recordat totes les millores que han fet en aquest departament, com ara l'augment pressupostari del 17%.
Esquerra Republicana vol reimpulsar les polítiques de joventut de l'Ajuntament amb tres grans propostes: estudiar una zona d'oci a la ciutat, destinar un percentatge dels habitatges del lloguer social als joves i proporcionar assessorament laboral a un col·lectiu que suposa el 15% del total de la població sabadellenca. Tot això incorporant també a la llista la líder del jovent republicà, Glòria Llobet.
Llobet, número 4 de la candidatura, denuncia la situació de precarietat que actualment viu la joventut sabadellenca. Som una de les generacions més preparades, però tot i així som les més precaritzades. Tenim unes feines que sovint són precàries, que no ens deixen emancipar-nos, que no ens deixen ser lliures, i nosaltres el que hem de fer des de l'Ajuntament és ajudar tot aquest jovent, donar-los unes oportunitats i que puguin ser lliures de decidir si volen sortir de casa, si volen sortir de festa, si volen anar a qualsevol lloc, i que puguin, en definitiva, això, no?, decidir.
Des d'Esquerra volen impulsar diferents projectes que s'estableixen en tres grans eixos: oci, habitatge i treball. Pel que fa a l'oci, els republicans prometen estudiar amb diferents col·lectius de la ciutat quina seria la millor opció per tornar a la ciutat una zona on el jovent pugui sortir de festa. Pel que fa a l'habitatge, Juli Fernández, alcaldable del partit, assegura que faran servir totes les eines que facin falta per poder destinar un percentatge del lloguer social de la ciutat al col·lectiu més jove.
Utilitzar totes les eines per incrementar al màxim el parc d'habitatge, ja sigui amb eines urbanístiques, ja sigui amb construcció pròpia, ja sigui amb la compra d'habitatges per tanteig i retracte, ja sigui a través d'habitatge dotacional adreçat concretament a públic, a gent jove.
Pel que fa a la precarietat laboral, des d'Esquerra prometen fer costat als joves, assessorant-los i formant-los perquè et coneguin els seus drets laborals.
Ampliar el parc d'habitatge públic de lloguer, l'impuls d'ajudes per rehabilitar immobles, contribuir a la limitació de preus i regular les ocupacions. Aquestes són algunes de les principals propostes de la Crida per Sabadell en matèria d'habitatge. Unes mesures que han presentat avui des de la Granja del Pas, punt de reunió de la plataforma d'afectats per la hipoteca.
L'actual regidora d'habitatge i número 25 de la llista de la Crida, Glòria Rubio, assegura que ja s'han posat els fonaments per regular els preus dels immobles a la ciutat.
A través del planejament urbanístic, tu el que pots fer és obligar a la part privada, els promotors privats, a que hi hagi un percentatge d'habitatges de les noves construccions o de les grans rehabilitacions que es destinin a preus assequibles i, per tant, als preus regulats per l'habitatge protegit ordinari. I això és el que estem treballant i això és el que s'ha de fer.
El cap de llista de la formació i actual alcalde, Matías Serracant, també aposta per fomentar la col·laboració entre administracions per donar resposta a les necessitats d'habitatge.
Aquest emplaçament que totes les administracions, municipal, autonòmica, estatal, haurien de treballar juntes, haurien de treballar molt més juntes per tenir també un paraigües molt més ampli, i des d'aquí també aquesta denúncia de la vergonya dels desnonaments que hi ha encara, no?, molt sovint, massa sovint, a la nostra ciutat, i sobre la qual ens comprometem, doncs, a seguir treballant per aconseguir desnonaments zero a la nostra ciutat.
Des de la Crida recorden que durant aquest mandat s'ha iniciat el procés per ampliar el parc d'habitatges en 600 immobles públics i de lloguer.
L'alcaldable de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, ha enviat avui una pregunta directa al cap de llista d'Esquerra Republicana, Juli Fernández.
Ell ens va instar que ens diguéssim a veure si volíem pactar amb el PSC, i nosaltres hem contestat que la nostra prioritat sempre havia estat Esquerra, si ells ens podien donar la seva prioritat. I encara estem esperant la resposta del Juli Fernández, i per tant, des de la Creu de Barberà, instem Esquerra Republicana que ens doni resposta a la pregunta que ells mateixos ens van fer.
Com ha explicat la cap de llista dels nacionalistes, avui Junts per Sabadell ha reivindicat millores pel barri de la Creu de Barberà en dos sentits: més neteja als carrers i un protocol contra les màfies de les ocupacions.
Ciuró ha fet d'altaveu de veïns i comerciants, els quals diu que li han traslladat el seu malestar pel mal estat de les voreres, la brutícia al carrer i la manca d'il·luminació, un fet que redueix l'activitat comercial i genera problemes de convivència.
Apostem molt i molt fort pel que és la neteja. Hi ha unes voreres infestades de caques de coloms, unes voreres en mal estat, i el comerç en recent reclama més il·luminació, i nosaltres estem disposats a fer una planificació perquè tots els carrers de la Creu de Barberà estiguin nets i ben il·luminats per afavorir el comerç i per afavorir la convivència.
També com a conflictes de convivència ha destacat el problema de les ocupacions il·legals que fomenten les màfies. Ciuró en culpa el govern quadripartit, ja que diu que no ha aconseguit cap cessió de pisos per part de la Sareb ni ha augmentat el parc públic d'habitatge. Des del seu punt de vista, si la gent no té accés a un habitatge, és més vulnerable de caure en mans de les màfies. Alhora proposa crear un protocol d'actuació entre els cossos de seguretat, advocats, fiscalia i serveis socials per detectar aquestes màfies i resoldre judicialment les ocupacions.
Jordi Canyes, candidat de Ciutadans al Parlament Europeu, ha visitat avui juntament amb Adrián Hernández al mercat ambulant del barri de Campoamor. Canyes ha volgut mostrar el seu suport al candidat sabadellenc, assegurant que el partit taronja és l'única opció per reimpulsar la ciutat després d'estar governat, segons Canyes, per un govern que ha dividit Sabadell.
Ciutadans s'ha passejat avui pel mercat de Campoamor. Adrián Hernández, candidat del partit taronja, ha estat acompanyat per Jordi Canyes, candidat del partit a les europees, i també per Lorena Roldán, diputada i portaveu al Senat de Ciutadans. Jordi Canyes, a la seva intervenció davant els mitjans de comunicació, ha
defensat que Adrián Hernández és l'única opció que tenen els sabadellencs per recuperar, ha dit, la ciutat de les mans dels independentistes.
Entendiendo que es fundamental, primero, recuperar Sabadell. No es posible que esta ciudad tan importante en Cataluña siga en manos de aquellos que quieren dividir y romper la convivencia. No puede ser que este ayuntamiento esté paralizado, lleva 4 años paralizado por políticas prácticamente identitarias, sin pensar en el conjunto de los ciudadanos. Y nuestro compromiso desde Europa, nuestro compromiso desde Ciudadanos en Europa, es contribuir y colaborar a los proyectos y a las ideas que tiene Ciudadanos y Adrián para Sabadell.
Cañas també ha fet referència a la negativa dels partits independentistes a la votació perquè Miquel Iceta sigui senador. El candidat de Ciutadans a les europees ha comparat la relació del PSC i Esquerra Republicana amb Pimpinela, assegurant que sempre han tingut una relació d'amor-odi.
I la candidata de 100% Sabadell, Marisol Martínez, diu que no pactaran formacions sectàries després del 26M.
Ho ha assegurat en una entrevista al Matí, malgrat no anomenar explícitament ningú.
Yo me veo pactando con organizaciones que se quieran la ciudad, organizaciones que sean capaces de tener esa visión generosa de la ciudad y con gente no sectaria. No sectarismos, no. Derechas tampoco. Y sobre todo gente que tenga por delante, por encima de la mesa, un programa electoral y un programa electoral para cumplir de manera rigurosa.
Martínez aposta per deixar de banda la confrontació ideològica en el pròxim mandat per construir el millor futur per Sabadell. Sobre si revalidaran els dos regidors actuals, la també tinenta d'alcalde admet que està preocupada per si el canvi de nom els pot restar vots.
El Partit Popular vol incrementar el nombre d'agents de la policia al barri de Campoamor.
Esteban Gessa, número 1 del PP a les municipals, denuncia que l'equip de govern ha abandonat aquesta zona de la ciutat provocant, segons el mateix Gessa, un increment del nombre de robatoris a la zona. És per això que el candidat popular proposa la següent mesura.
Crear les places de policies necessàries, perquè ara, degut a una llei, es jubilen aquest any unes 50 i pico persones. Ells ho volen cobrir a poc a poc. Nosaltres apostem per cobrir-ho tot de cop, perquè de fet el que no pot passar a Sabadell és que la percepció dels veïns és que sigui una ciutat insegura.
Gessa també proposa fer front a la delinqüència, que segons el mateix candidat diu al barri, incrementant les sancions.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell. Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Tanquem el bloc electoral a falta de 8 minuts per arribar al punt de les 2 i parlem ara de Mediavàlia, perquè Sabadell anirà aquests dies uns segles enrere. Comença la 23a edició de la Festa del Mercat Medieval de la ciutat, una cita ineludible pels amants de les recreacions de l'edat mitjana que enguany comptarà amb 130 parades entre botiguers i artesans que es col·locaran al voltant del Mercat Central. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Enguany la fira tornarà a ocupar l'espai del Mercat Central i els carrers contigus, però no podrà ocupar la plaça de Gas a causa de les obres que es faran al carrer Sant Pere. Malgrat això, els visitants podran trobar licents de sempre, com la gastronomia, les mostres d'oficis, jocs infantils, música en directe i les representacions històriques a càrrec del grup de teatre de El Ciervo. Miquel Gomí, president de l'Associació d'Amics de Mediavàlia, afirma que des de l'entitat sempre volen col·laborar amb altres agents de la ciutat.
A diferència d'altres fires que sempre són o de la Diputació o dels ajuntaments, aquesta no, aquesta és l'Associació Amics de Mediavàlia, intentem implicar-nos en tot el teixit social de la ciutat, fins al punt que, per exemple, ja fa 4 anys o 5, el cartell que ho anuncia és fruit d'una col·laboració amb l'escola, amb els estudiants de l'escola d'Illa, l'escola Illa, es fa un concurs entre els alumnes i és com si fos un treball de la seva carrera i així el cartell els fan estudiar de Sabadell, no?
La 23a edició de la Fira Mediavàlia també ha volgut convidar l'escriptor sabadellenc Jesús Caudevilla, que recentment ha publicat Herència de Lujuria, una novel·la històrica en què hi apareix Sabadell, i també repetiran una de les activitats més sol·licitades de les passades edicions, com les lluites o les rutes pel Sabadell medieval que organitza el Museu d'Història. Així explicava Gomí.
Cas Sabadell és una ciutat important, però una ciutat petita. Petita fins a cert punt, també, perquè nosaltres una de les coses, dels nous motius que sempre presentem és que la reina Leonor va comprar la vila de Sabadell. Que això no, la gent no ho sap, però això demostra també la importància que tenia la vila de Sabadell, que donava molts rèdits.
L'única por dels organitzadors és que el temps i la pluja evitin que es puguin fer algun dels actes previstos.
I ara us parlem de la cooperativa El Rodal, que compleix un any de vida i ho celebra amb una festa.
L'activitat està prevista per aquest dissabte al matí a la plaça del Vallès i comptarà amb un tastet de productes ecològics i de proximitat de l'ecobotiga. En un any el projecte ha passat de 60 a 145 famílies dins d'aquesta botiga. Feliu Madaula és un dels fundadors del Rodal i n'ha parlat al matí de Ràdio Sabadell.
A vegades la pràctica i els hàbits de compra no acompanyen, i tothom té clar que cal apostar per la proximitat, se'n parla molt del producte de proximitat, del quilòmetre zero, però després a l'hora de comprar acostuma a haver-hi unes rutines o per facilitat o per hàbits que no quadren amb aquest llenguatge. I nosaltres diem, aquí al Vallès som un milió de persones, tenim una capacitat de consum per poder fer viable tot tipus d'agricultura al Vallès.
La botiga només comercialitza productes de temporada i de productes locals, majoritàriament del Vallès, el Maresme i el Baix Llobregat.
Equipa't per a la primavera al millor preu a la botiga Z Sabadell.
Perquè ara fins al 13 de maig tens la segona samarreta al 50%.
Una gran varietat de models per triar des de 3,99 €. I ara la segona samarreta al 50%.
Només fins al 13 de maig per a nens i nenes de 0 a 14 anys.
Fes-te la targeta VIP i gaudeix d'aquesta i moltes més promocions. Botiga Z Sabadell, al passeig de la plaça Major 40.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
I és sens dubte un dels temes de la jornada. El Parlament ha rebutjat la designació de Miquel Iceta com a senador i no podrà presidir el Senat.
Ho han impedit els vots en contra de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP. Iceta ha explicat que respecta la decisió, però ha dit continuarà buscant solucions a través del diàleg i el pacte.
És un propòsit de mirar endavant, de construir, de sumar, de crear oportunitats d'entesa. Amb la voluntat de reconèixer els adversaris polítics i mai de considerar-los com enemics irreconciliables. Jo no vull, a diferència de Quim Torra, acabar amb ningú. Amb aquest esperit estic decidit. El socialisme català està decidit a participar activament en la nova etapa que s'obre després de les eleccions generals.
Aquesta és la primera vegada en 40 anys des del restabliment de la democràcia que es tomba el nomenament d'un senador. El govern espanyol, per la seva banda, avisa que el no de les forces independentistes a la designació d'Iceta com a senador per part del Parlament tindrà conseqüències jurídiques.
De fet, Iceta ja ha anunciat que presentaran un recurs al Tribunal Constitucional per vulneració de drets i el president Pedro Sánchez ha dit en relació a aquesta qüestió que els independentistes veten Iceta perquè volen viure del conflicte. Oriol Junqueras i Raül Romeva reclamen sortir de la presó abans del 21 de maig i que el permís no es limiti a les sessions constitutives.
La seva defensa ha presentat un recurs al Tribunal Suprem que demana allargar el temps fora de presó fins les 5 de la tarda, de forma que puguin realitzar reunions de treball amb el seu partit o amb qui ho demani. A més, també demana que els dos presos puguin sortir algun dia abans del 21 de maig per fer els tràmits previs de les dues cambres, com la resta de diputats i senadors.
I també és el nom propi del dia, Josu Ternera, que ha estat detingut a França.
Ternera, de 69 anys, haurà d'ingressar a la presó francesa per complir la pena de 8 anys, per la qual va ser condemnat el 2017, en un judici que es va fer a França sense la seva presència. L'històric dirigent etarra va militar durant més de 50 anys a l'organització terrorista i figurava entre els homes més buscats d'ETA, juntament amb Iñaki de Juana Chaos.
El govern català aprovarà dimarts un decret amb mesures urgents per limitar el preu del lloguer dels pisos. La regulació afectarà les zones amb alta demanda d'habitatge acreditada. I comença el primer judici civil per l'art de la Franja després de 21 anys de litigi.
Es preveu que hi declarin una dotzena de testimonis i perits. Els primers seran el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, i el de Barbastre Montsó, Ángel Javier Pérez. Els fets jutjats es remunten a l'any 1998, quan va culminar la segregació del bisbat de Lleida i les parròquies de la Franja van passar a formar part del bisbat de Barbastre Montsó.
Víctimes, Fiscalia i Ajuntament recorren la decisió de mantenir en llibertat Joaquim Benítez fins que la sentència sigui ferma. Recordem que l'exprofessor de Maristes està condemnat a 21 anys i 9 mesos de presó per 4 abusos sexuals a menors. Així arribem gairebé al punt de les dues. acomiadar el Notícies Migdia que hem fet amb el Roser Benet a les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció. Ara arriben els companys d'esports amb tota l'actualitat esportiva de la ciutat i en especial mirant cap a Olot. Amb aquesta bona resposta de l'afició arlequinada, 900 persones han retirat ja les seves entrades per anar diumenge a la capital de la Garrotxa. Nosaltres també hi serem per explicar-vos de ben segur una victòria que donarà la salvació als homes d'Antonio Hidalgo. Adéu, que vagi bé, fins demà.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.